50 km per hora.
Arribem així a les 6:04. Més notícies a l'informatiu vespre, a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A Som Grans ja estan preparant nous programes per la pròxima temporada. Mentrestant, podeu escoltar algunes de les millors emissions dels darrers mesos. Us desitgem un gran estiu!
A IB3 Ràdio, Som Grans, amb Natàlia Blanes.
Benvinguts als minuts de la ràdio pública que dedicam cada dilluns a parlar sobre la vida a partir de 60 anys. Us proposam avui una conversa amb en Xavier Pericay i no sé, però potser serem dels únics que no li farem cap pregunta ni sobre el seu darrer llibre, ni sobre Ciutadans, sinó en tot cas sobre un altre que encara no ha escrit, però sí pensat i que, diuen, versaria sobre l'envelliment. El sentien en Xavier Pericay somrient sonorament al nostre costat. Bon vespre, Xero Pericay.
Bon vespre.
I nosaltres seguirem, després de xerrar amb ell, en la nostra senda radiofònica, parlant a grans d'all sobre les zones blaves del planeta, aquelles que tenen els habitants més longeus del món. Després encetarem les històries majúscules d'Anna Mireia Velasca. En aquesta ocasió ens du un llibre d'en Carles Martorell sobre els cuidadors dels malalts d'Alzheimer. I acabarem la sessió d'avui parlant del VIH i la sida en les persones grans, amb el coordinador d'Ales a les Illes Balears, en Joan Viver. A la realització tècnica ens donen suport en Lluís Fortesa, en Bernat Nadal i en Rafa Andrés.
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
No sé exactament en quin ordre, però el nostre convidat és filòleg, escriptor, periodista, professor universitari i polític. Si us dic que va participar de la fundació del partit Ciutadans i que recentment ha publicat un llibre narrant la seva experiència sota el títol Vamos, una temporada en política, molts de vosaltres segur que sabreu posar-li nom i llinatges, però per si un cas us reiteram que es diu Xavier Pericay Osta i us deim que va néixer a Barcelona l'any 1950, tot i que fa un grapat d'anys que viu a Mallorca. És cert que té l'edat suficient perquè l'entrevistem en aquesta secció i en aquest programa, però el fil del que vàrem tirar per dur-lo a Som Grans no va ser aquest detall, sinó la pista d'un llibre que va deixar pendent d'escriure just abans d'entrar activament en política. En parla el pròleg de la seva darrera obra, In Arcadi Espada, a una de les seves cartes a K, li ha posat una mena de títol provisional, Sol d'Invierno. Diuen que parla sobre l'envelliment, però en volen saber més perquè a darrere hi ha una persona que consideram de pensaments interessants. Xavier Pericay, de nou, benvingut a Som Grans.
Encantat, encantat d'estar aquí.
Vostè ha perdut la ingenuïtat després dels anys en política, de res?
Bé, jo tenia ja una edat quan vaig entrar en política, 58 anys, que no era per ser ingenu, francament. El que sí que és ver és que he perdut una ingenuïtat molt vinculada a la política, això és diferent, no? És a dir, que efectivament al començament jo era molt ingenu, si ara hagués de tornar, que no hi tornaré, ja no seria tan ingenu, com és natural, quan coneixes com és, no, això, la política per dins, no? Però, llevat d'això, la meva ingenuïtat feia molt temps que l'havia perduda, no? Vull dir que això ja, a partir d'una certa edat, ja fins i tot, jo diria que no es pot permetre una determinada ingenuïtat, no? Però és que quan entres en política i no hi has estat mai, és estrany el cas de qualcú que entra en política als 58 anys, no és habitual. És bé que bé, tu intentes fer les coses d'una manera normal, no penses que la gent té darrere moltes altres intencions que les que tu veus, no penses en les enveges, no penses en les males jugades que algú pot estar fent, i si això ha de ser ingenu, sí, ja ho vaig a ser, no?
Ho acaba de dir fa uns instants i ho ha dit també moltes vegades fora d'aquesta emissora durant les darreres setmanes, que no tornarà a la política. Quins plans de futur té?
Bé, jo tinc uns plans de futur que eren els meus plans de passat, pràcticament. Vull dir, m'explic. Abans d'entrar en política jo era una persona que escrivia, que traduïa, que llegia, perquè evidentment quan s'ha d'escriure s'ha de llegir, no? La gent escriu entre moltes altres raons perquè llegeix i fa moltes altres coses, però una d'elles és llegir. I ara estic més o manco. Primer he escrit el llibre i ara estic encara una mica amb tota la fase de promoció del llibre, però quan això s'acabi la meva idea és dedicar-me a lo que... Primer, tinc un munt de llibres que no he pogut llegir durant tots aquests anys, que he anat comprant justament amb aquesta por que si no els anava comprant, tot i sabre que no els podia llegir, el que m'acabaria passant és que no els llegiria mai. Llavors, ara tinc un munt de llibres que me pot ocupar un parell d'anys ben bé perquè són allà i a priori tots m'interessen, no? A part d'això, en segueix també comprant i en segueix llegint i he recuperat la lectura, que és una cosa magnífica. I per tant, em dedicaré a això. Me falta poc per la jubilació en termes econòmics, diguem-ho així. Per tant, d'aquí poc seré un rendista, però seguiré escrivint i seguiré també, evidentment, fent altres activitats, no? Que això, bé, per exemple, la política, una cosa és que jo hagi decidit no tornar a la política, l'altra cosa és que la política pugui deixar d'interessar-me, és molt difícil. Per tant, el que jo escrigui, el que jo comenti, si me conviden a participar en tertúlies, etcètera, etcètera, sobre la política ho seguiré fent. El que no faré serà dedicar-me en primera línia com una activitat fins i tot professional. Això sí que està completament descartat. No per res, perquè ja ho he conegut, és una fase que s'ha acabat de la meva vida, fins i tot n'he deixat testimoni amb aquest llibre, per tant he tancat aquest període, i perquè crec que això, la gent jove, o més jove que jo, com a mínim, sé que s'hi ha de dedicar, no?
No sé si m'equivoc, però sembla que s'està preparant el manco mentalment per quan ja estigui jubilat.
Sí, la veritat és que fins i tot estic pensant...
Una nova forma de vida.
Estic pensant... Sí, clar, hi ha una cosa que, hi ha una cosa que sempre s'ha de tenir present aquí. Jo estic casat, tinc una dona que a més ja s'ha jubilat, perquè ell era professor d'institut i es va poder acollir a la jubilació en 60 anys, i la vida és un poc desequilibrada quan els matrimonis un està jubilat i l'altre no, no? Perquè al final, hombre, hi ha una persona que té tot el temps del món i l'altre no el té tot, no? I això, clar, estar tots desjubilats facilita molt les coses. Per exemple, viatjar, anar amunt i avall, desplaçar-te, no haver d'estar fix un lloc, no? Ho fem bastant, des de que jo ja no estic en política, que aviat farà un any. Bé, el juny, pròpiament, que vaig deixar el Parlament, farà un any, però ja cap a aquesta època amb les primàries ja vaig començar a baixar la meva activitat, no? I durant aquest any que ha passat, la veritat és que ens hem mogut molt, en el sentit que hem viatjat, i això és una cosa que de cada vegada m'imagino que farem més, també, no? O sigui, que hi ha una sèrie de coses en què és molt important que, en fi, que un matrimoni, en aquest cas, o una parella, o se'n digui com se'n digui, puguin tenir un cert punt d'equilibri, no?
Mm-hmm. Vostè és una persona gran, però bastant jove encara, i m'agradaria demanar-li com es sent, tant per de dins com per de fora.
Com estem?
Com se sent?
Ah, com me sent jo? Bé, jo me sent bé. El que passa és vera que, bueno, me sent bé perquè tinc la sort de no tenir cap malaltia, de trobar-me bé, etcètera, no? I de no tenir tampoc cap preocupació excessiva, en aquesta vida. Preocupació, vull dir, una cosa que me permet fer una vida raonablement bona, no? Te'n vas a poc, a mesura que te vas fent gran, hi ha una cosa dramàtica. El cap pot seguir sent jove, però el cos ja no ho és, no? Llavors, un ha de saber el que pot fer, el que no pot fer, en fi, s'ha de saber adaptar també una mica a determinades limitacions, encara que no estigui malalt, però, en fi, has d'anar alerta, ja no pots permetre segons quins excessos, totes aquestes coses, no? Això vol dir que me sent més vell. Pentura sí, però vaja, hi ha una cosa de totes maneres que sí que em preocupa, I bueno, suposo que ens preocupa a tots els que comencem a tenir una certa edat, no? Sobretot quan miram les estadístiques, no? I veiem allò de... entrem en una fase del mos queda tant de temps.
No? Fer compte enrere.
Sí,
no?
Un compte enrere. No? És el que sempre llavors pots mirar un poc els precedents genètics, no? De vegades acompanya, de vegades no. Jo tinc un pare que no m'acompanya gaire, que va morir en els 74, i una mare que m'acompanya molt perquè va morir en els 97. Per tant, ara... És igual, el que vull dir és que penses, i me sap greu dir-ho així, amb una paraula que no és gaire correcta, quina putada, no? Et queda molt poc. Eh? És a dir, això, no diré que s'acaba, però comença a acabar-se. No? I aquesta sensació sí que és realment desagradable, no, trista, perquè dius, home, estic bé, no tinc... I això podria durar molt més, no? Perquè jo també entenc que la gent... Jo vaig tenir una mare que va morir en els 97 i que els darrers anys varen ser durs, i ella deia, ja en tinc prou, no? I aquesta... També entenc que quan algú no està bé, no es troba bé, o... Doncs no, però quan un està bé, la sensació aquesta que si poguessis estar com ara, clar, estaries molts més anys dels que et toquen estadísticament, no? La tenc, absolutament. No?
Que ens pot contar sobre aquest llibre que ha quedat com a suspès, no?, pels anys dedicat a
bé,
a la política?
Era un llibre, era un projecte de llibre, és a dir, estava jo començant a apuntar coses, idees, lectures que feia, lectures que havia de fer, però era molt en el començament, no havia escrit res del llibre. El que passa és que li havia comentat a aquest amic meu i fins i tot el títol li havia dit jo. Quim va fer una mala jugada, però jo en el llibre no vaig indicar el títol, aposta perquè vaig pensar, bueno, ja veurem què passa. I ell, quan va escriure aquest article, el va reproduir.
Va mullar.
No passa res, però dic una mala jugada en el sentit purament que, bueno, que era una cosa que jo duia en el cap, però que Pentura la canviaria. La puc canviar exactament igual que en públic, no? Però era una mica, per part meva, com a mínim, la sensació... ho explica en el pròleg de Vamos, del llibre actual, i és exactament així. Jo vaig tenir la sensació un dia que tenia fred. Jo no havia tingut mai fred, no era una persona fredolica, ni tenia... En fi, i en canvi vaig tenir aquesta sensació i vaig pensar, això deu ser l'edat, això deu ser que ja ets vell. I llavors, per casualitat, un parell d'anys més tard, perquè... va ser quan jo ja era diputat en el Parlament, vaig llegir un diari de Pla, de Josep Pla antic, ara no recordo exactament, de l'any 56, és igual, però que coincidia amb l'edat que jo tenia en el moment en què vaig fer aquest llibre, que feia exactament el mateix comentari. He anat a Palafrugell, he tingut fred, això deu ser fer-se vell, no? I em va fer molta gràcia la coincidència, també perquè jo som... Pla per jo és com una companyia permanent durant molts anys de la meva vida, i veure que combregam amb aquestes coses doncs sempre és agradable, no? Però això va ser el primer indici, i a partir d'aquí vaig començar a pensar detalls, no? Detalls que al final jo crec que ja et donen aquest indicador. Per exemple, jo sempre he estat una persona, no tinc carnet de conduir, per tant vaig sempre amb metro, aquí molt poc, però a Barcelona molt, i amb autobús. Aquí vaig amb autobús, avui mateix he vengut amb autobús, no? Llavors jo era una persona, i segueix que sent una persona, que quan veig algú que s'ha de, en fi, no, més enllà d'aquests seients que ja estan reservats, que, per exemple, una persona com vostè, una persona que en aquest moment doncs està embarassada i haurà de tenir una criatura, òbviament m'aixec tot d'una, o una persona major, i això que jo havia fet sempre, ara comencen a fer-ho amb jo, i aquesta sensació que s'ha invertit la situació, és a dir, que recordo una escena molt, molt, molt curiosa amb això, perquè efectivament jo li deia que no a un atlot i l'atlot m'insistia i em deia que sí, i jo li anava dient, no, escolta, és que estic beníssim dret, perquè a més generalment no m'assec en els autobusos, no? Estic beníssim dret, dic, no insisteixis, no, però... I bueno, al final, llavors va posar un atlot, això va ser el mateix dia, i al cap d'una estona, i... una atlota també va anar allà, se va seure i el mateix, se va aixecar i me va dir que m'assegués jo. Vas pensar, s'ha acabat, definitivament, ets un vell.
Perquè... Els altres han començat a veure'm d'una altra manera, no?
Evidentment, però bueno, per això, en fi, no em va traumatitzar gens, al contrari, me va fer molta gràcia, però són aquestes evidències, no?, que dius, clar, efectivament, no? S'imatge que dones, el que sigui, i l'edat que evidentment tens, no? Jo crec que sempre tenim aquest engany, no? Que el cap mos fa creure que som molt més joves del que realment som, no?
Què pensa, però, de la imatge que la societat en general té de les persones grans?
Bé, jo crec que darrerament hi ha una mica de... A veure, hi ha dues coses. Hi ha, probablement, la gent gran té més atencions des del punt de vista, en fi, del que són les polítiques públiques, etc. No? També des del punt de vista del que és una certa cultura, però alhora vivim en un temps que és absolutament adànic, és a dir, que el que priva, el que realment està de moda, és la gent jove, no? La gent major no està molt de moda, francament, no? Fins i tot una cosa que abans es valorava molt socialment, que era allò que en deien la saviesa, però no la saviesa com una cosa, diguem, la saviesa en un sentit amplíssim, és a dir, aquella persona que ha viscut té coses a ensenyar, no?
La saviesa de la vida, no?
Exacte, perquè ha viscut, hagi fet el que hagi fet, no? I això tenia un valor, i aquest valor duia aparellat un respecte, no? Per exemple, l'ensenyament, això era molt visible, no? També són altres les coses que s'han perdut. Hi havia fins i tot una deferència cap a la gent major, que no era només, en fi, aixecar-se i cedir et seient en els esports públics, sinó que simplement d'anar en tots els ordres de la vida, no? I això també s'ha perdut. Jo crec que, en part, també, el fet que els avis no visquin ja en família, no formin ja part molt sovint d'un entorn familiar, és a dir, els nins no, abans vivien molt sovint amb son pare i sa mare, però també amb seus padrins, no?
Vàries generacions juntes, no?
Clar. I ara, generalment, això no es dona tant, perquè, per lo que sigui, eh? I molt sovint, a més, estan en residències, etc. No? Això també canvia la percepció que tenen els nins respecte a... No vol dir que no la tinguin positiva, però
una gran desconeixença, potser.
Sí, i sobretot aquest trasllat d'experiència a través de la convivència es dona molt manco. És a dir, es dona entre pares i fills, i també jo crec que bastant manco del que es donava abans, però entre avis i nets es dona molt manco ja del que es donava abans, no?
En Xavier Pericà ja ha pensat en el programa a l'hora de triar la cançó amb la que posam el llaç en aquesta conversa. Sona, en uns segons, Les Vieux, de Jacques Brel.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande.
El pèndol de plata del que parla en Jacques Brel en aquesta cançó, això que és el pèndol de la mort.
Bé, és que aquí hi ha, per exemple, hi ha un vers que diu alguna cosa així com del llit a la finestra, del llit al sofà, etcètera, els moviments,
i al final del llit al llit.
Del llit al llit, no? I jo que he vist la meva mare, sobretot, perquè ella durant els darrers 7 anys no va sortir pràcticament de casa seva, però sobretot també perquè no volia anar acompanyada pel carrer, i després va haver d'estar una cadira de rodes, se va rompre un fèmur, però els dos darrers anys no se va moure pràcticament del llit, i aquesta vida efectivament és així, no? I és bé que hi ha moltes coses en aquesta cançó, per exemple, aquesta idea d'una parella de gent gran que quan un mor primer, tothom mor, no morim alhora, no? Per desgràcia, no? I això és terrible, no? És terrible, perquè et quedes sol, literalment, no? I és una altra cosa que la cançó diu, no? És un poema preciós, és una música preciosa, és un poema una mica trist, però també està ple d'ensenyaments, és a dir, jo crec que la vida és així, no? Poc podem fer-hi res, no? Però vaja, és ben bé... Jo sóc bastant realista, i quan... I aquestes cançons que realment descriuen tan bé el que és, en aquest cas, la bellesa. Hi ha una altra cançó preciosa de Brel que es diu Les Timides, que també és una meravella de descripció de la gent tímida, no? I està, m'apareix, són de la mateixa època, no? I jo crec que realment és una... Bueno, al final has de saber el que t'espera, i cançons com aquestes també són un ensenyament, no? Primer perquè probablement coincideixen amb coses que has viscut, i si no, perquè et preparen per el que has de viure.
Mm-hmm. Xavier Pericay, ha estat un autèntic gust escoltar-lo, compartir aquests minuts de ràdio amb vostè. Moltíssimes gràcies per la visita.
Al contrari, gràcies per haver-me convidat, i jo també m'ho he passat molt bé.
Gràcies. Escoltem una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
A Sant Josep, 102.3. Al migdia actualitzam tot allò que passa a les Balears i al món, amb connexions amb els diferents punts informatius. De dilluns a divendres a les 2, Informatiu Migdia. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3
Ràdio. És memòria.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Som grans. IB3 Ràdio.
Sabeu què són les zones blaves del planeta? Doncs vendrien a ser una mena de, com dir-ho, paradisos per les persones més grans, més longeves. Els estudiosos de l'envelliment han localitzat al món 5 zones on la gent viu molt més que la mitjana i n'han estudiat els factors. I avui això és matèria de conversa a Som Grans.
Grans d'All amb n'Artur Kellner.
Benvingut, Artur.
Hola, Natàlia.
Com estem?
Molt bé.
Les Illes Balears són zona blava?
Jo crec que si no és zona blava, perquè no està reconeguda a nivell, diguéssim, institucional o estudiat, sí que mos acostem bastant. I possiblement, a lo millor a ciutat no tant, però el que és en els pobles més petits, jo crec que sí, que mos acostem bastant a el que són les zones blaves. I ara direm el que són les
zones
blaves.
Exacte, sí, que allà és el bessó del tema d'avui.
Exacte. I són les àrees del món on se'n presenten, on les persones viuen les vides considerablement més llargues, així de clar. Gent que arriba pues, 80, 90, inclús en els 100 anys, inclús els supercentenaris, que són els que arriben fins als 110 anys o més, no? Aquestes regions, a principis del segle XXI, o sigui, això fa 4 dies, com aquell que diu, no? fa 20 anys, dos investigadors, un demògraf belga, un tal Poulenc, i un metge italià, un tal Gianni Pes, varen descobrir poblacions on la gent vivia, era molt longeva, no? I, de fet, varen descobrir una zona a Barbaglia, que està a la Sardenya, una zona de muntanya, el centre de l'illa, i varen veure que allà era una zona on havia, en proporció, molta gent longeva, no? I què varen fer? Pues, amb un rotulador blau varen marcar aquella zona. I per això se diuen zones blaves. Ah, així de clar, no?
Destapat el misteri.
Sí, destapat el misteri de les zones blaves. Més tard, un investigador, periodista americà, nord-americà, en Dan Boettner, junt amb National Geographic va continuar aquests tipus d'estudis i va descobrir 4 zones més que s'adonaven també aquestes característiques, no? Que són l'illa d'Okinawa, al Japó, l'illa Icària, una illa també a Grècia, després Loma Linda a Califòrnia. Loma Linda és divertit perquè és una ciutat d'aquestes relativament nova. Fa 50 anys no havia res allà, o sigui, se va començar a fer pues això fa els anys 70, finals dels 60, principis dels 70, no? I a la península de Nicoya, a Costa Rica, també és la quarta zona, i conjunt amb la de Sardenya, pues són les 5 zones aquestes blaves que estan marcades al mapa d'aquestes investigacions, no? De totes maneres, també a Espanya tenim algo que dir, i és que hi ha una regió espanyola que és Ourense, on també resulta que hi ha molta gent i que també podríem marcar com zona blava per la quantitat de gent gran, inclús centenària, i que estan relativament molt bé de salut. I dius, bueno, per què? Bueno, la qüestió climàtica... Ja comentarem també per què s'adonen aquestes circumstàncies. Sí, no?
El perquè de la candidatura d'Ourense,
exacte, exacte,
a zona blava del planeta.
Exacte. Què ens diuen les persones d'aquesta zona, no? Perquè dius, bueno, anem a veure què és el que hi ha, no? Pues, no tenen mandra per fer les coses, se mouen, els agrada caminar ràpid, no posen massa la calefacció, pues, vull dir, quan estan, pues, estan a la llar de foc o el que sigui, però no la posen massa, viuen al camp... És estrany que vagin al metge, van molt poc, a lo millor possiblement també per al tema de les distàncies i perquè... bé, després també mengen normalment el que recullen a l'hort, o sigui, estem xerrant el que tantes vegades hem dit, quilòmetre zero, productes poc elaborats, a lo millor estan fent un brou en el que han recuit del seu hort urbà, el seu hort de la casa... I bé, tot això fa, pues, que estiguin bé, no? O sigui, també mos diuen que se van a dormir aviat, o sigui, prest al llit, i que s'aixequen també prest, no? Aquests són un dels bueno, de com reaccionen o com fan, no? I mos diuen que, en el cas d'Ourense, 230 persones, existeixen 230 persones amb més de 100 anys. I això vol dir que, d'alguna manera, és una taxa important de 75 centenaris per cada 100.000 habitants. Això és una xifra pues, important i que fa uns anys inclús era superior. Més inclús que la que té la prefectura d'Okinawa, que és, en teoria són els que tenen més edat del món, no? I bé, també persones que potser tenien... Estic parlant d'un altre exemple, no? Una persona de 90 anys... que tenia una miqueta de tremolor a les mans, una miqueta de Parkinson, i que bueno, estava una miqueta preocupada, i un veí seu, pues, li va dir, un agent forestal, li recomanar que fes exercicis de respiració, de relaxació, i que s'adongués banys de bosc, és a dir, el Shirinjoku que parlàvem la setmana passada. Bé, ell ho va continuar fent... recoïa fustes per també fer cueres de fusta i pues, una persona que a 90 anys se va trobant també millor i que té una xarxa social amb els seus veïnats, que se deixa aconsellar i que és proactiu, no? O sigui, el que dèiem abans, no? I el que hem dit en altres programes. Bé, això és un tema que també mos crida una miqueta l'atenció, no? Bé, d'alguna manera també veurem quin és el secret, no, de tota aquesta gent, no? Una bona alimentació, un estil de vida, unes tradicions. Bé, jo diria que és una mica de tot, no? O sigui, una mescla. Però d'alguna manera he tret una sèrie de conclusions, també pel tema d'Ourense i la resta de punts, que crec que són els punts claus de per què aquesta gent pues, està, bueno, tan longeva, no? Evidentment també el clima influeix, però n'hi ha una sèrie de coses que són el que dèiem abans, o sigui, el menjar de proximitat, el menjar productes lo menos elaborats lo menos possible i menjar de l'hort, per dir-ho d'alguna manera. El fer el arachibú, o sigui, l'omplir-se fins al 80%, no carregar massa el teu organisme de menjar, no inflar-se, per dir-ho d'alguna manera. I fer menjars més consistents al dematí que la part de la tarda, no? O l'hora baixa. Després, fer activitat física, cuidar-se, cuidar de l'hort, caminar vigorosament, anar a ballar, cuidar les plantes, tot això
ser
fa
actiu.
Que...
Mm?
Exacte. Estàs en moviment, Natàlia, el que tu dius. O sigui, ser actiu, importantíssim. Després, una altra cosa que potser de vegades és més difícil a les ciutats i en canvi se dona més fàcilment en els pobles i fora vila, no? Que són el minimitzar l'estrès. Això de vegades és una miqueta més difícil, però sempre és més fàcil a les zones rurals. Sempre és més fàcil. Després, tenir una comunitat, una arrelada xarxa social. O sigui, el que dèiem, viuen més les persones que estan amb una relació social important que les persones que estan més aïllades i que estan més solitàries, no? Sempre intentarem envoltar-nos de veïnats, d'amics, de família, el que vulguem, però aquest tipus de socialització importantíssima. Després, evitar la contaminació. Bueno, això és una cosa quasi òbvia, però que és important i que, diguéssim, en els pobles, en els petits nuclis de població, és més fàcil, no? Pues perquè no hi ha tant de tràfic, no hi ha tanta contaminació, no hi ha tantes fàbriques, no? Després, el que dèiem, el sirinjoku, el sortir en el bosc, el caminar, també fa que la pressió també se mos ajusti més, ens trobem millor i fas exercici, no? Això també és important. Després, el sentit de pertenència. A l'illa d'Okinawa també hi ha el moai. El moai són els grups que s'ajunten de gent, pues, per fer una sèrie d'activitats, cuidar d'un bosc, fer un jardí, cultivar flors, i tots amb aquest mateix objectiu, que aporten una sèrie de quantitats i que també fan que de vegades, si hi ha algun dels membres té algun problema, com que fan aportacions econòmiques, pues, també li poden donar una ajuda en un moment donat, no? I això te dona una certa tranquil·litat, seguretat, sabent que bueno, la gent que te'l volta, la gent del teu moai, t'ajudarà i estarà al teu costat, no? Una altra cosa, ingesta moderada d'alcohol també és important. Moltes d'aquestes gent longeves, doncs, potser beuen, però un tassonet de vi petitet en cada àpat, en cada menjada, i res més. I després, lògicament, no fumar. I per últim, per mi també és el més important, és tenir el teu ikigai, és a dir, tenir el teu motiu per aixecar-te els dematins cada dia. Un motiu, pues, que cadascú se plantejarà, però que és el que te fa il·lusió, que és potser, pues, anar a passejar cada dia amb el teu net, o cultivar el teu bosc, el teu jardí, o plantar el que sigui, o sortir a caminar, o sortir en bicicleta, o el que sigui, no? Cadascú tindrà el seu plantejament. O col·laborar i ajudar a qualcú, pues, amb ensenyances, o si has tingut una feina que pots després ensenyar, pues, a fer cistelles, pues això és meravellós. O cosir qualque cosa, no? O sigui, això també són coses que és important tenir cada dia, el teu ikigai, no?
Allò que se't dona millor, no?
Exacte.
O sigui,
sí.
I que la teva motivació vital.
Exacte, sí.
Artur, molt interessant també, de nou, una altra vegada.
Això són les zones blaves.
Les zones blaves del planeta, de les quals proposarem que afegeixin Ourense.
Exacte.
Gràcies, Artur, cuida't molt.
I que vinguin a viure les illes, també.
Exacte, la següent fase hauran de ser les illes.
Sí.
A IB3 Ràdio, som grans, amb Natàlia Blanes.
Què passa amb les persones que es dediquen en cos i ànima a cuidar d'un altre? Aquí, en aquest programa, ens demanam sovint qui cuida dels cuidadors. La Mireia Velasca ha trobat una novel·la que aborda l'important paper que tenen els cuidadors en el cas dels malalts d'Alzheimer. I ens l'ha dut perquè el coneguem aquí, a les històries majúscules d'aquesta setmana. Hola, Mireia.
Hola, molt bon vespre i perdoneu per la poca veu que tinc avui.
Sí, és una altra versió de la Mireia Velasca que ens acompanya avui, eh?
Sí. Però bé, farem la secció. De la persona que xerrarem és d'en Carlos Martorell, que és un nom potser molt, molt comú, però l'associem a un relacions públiques molt conegut, no només a Espanya, sinó també a Sud-amèrica. Ell va néixer a Saragossa, però va viure molts anys a Barcelona. El seu pare era un cirurgià molt important. Per tant, ell va viure encara una cosa que ara s'ha perdut, que és que la seva família hi havia una o més dones, que eren aquelles, que ell diu que és aquelles serventes que eren tan fidels, no?, que van estar, que ell va néixer veient-les i van morir elles, però ara ja no existeixen. I aquests aquest personatge no és que existeixi a la novel·la, però també és com un homenatge que ell fa a aquestes persones que ell sent que l'han cuidat i que ja no existeixen. O diu, ja no hi ha espanyoles que ho facin. Suposo que deixa entreveure que aquest paper ara, Pantura, el comencen a fer persones d'altres països, però en això no hi entra. La novel·la que tractarem és La memòria enjaulada, és la seva segona novel·la. I ella és una persona que està molt vinculada a Eivissa. De fet, als 22 anys, se'n va anar de casa, va anar a parar a l'illa d'Eivissa i va viure tot el que va ser la moguda hippie, que li podem posar una banda sonora, després expliquem el perquè d'aquesta banda sonora. Ell va ser una persona que va conèixer una Eivissa que diu que ja no existeix. De fet, ell és molt crític amb l'actual Eivissa. Ell explica, bueno, que quan ell hi anaven, ja vivien cases on no hi havia ni aigua, ni llum, no hi havia mòbils, tothom es coneixia, i moltes vegades arribaves a casa i trobaves una nota de «Hola, sóc fulanito, he vingut a veure'm, ja ens veurem demà», no? Ell critica un poc que ja no existeix això, que va viure una cosa com molt, molt naïf, i que dins d'això tan naïf també hi havia el provar ses drogues. Vull dir, ells van provar l'LSD, de fet aquesta cançó Lucy in the Sky with Diamonds en principi té referència a l'LSD, recordem que hi ha una cançó que es diu Cocaïna, dels Rolling Stones, i ell diu que sí, que ells van ser un poc els promotors de les drogues, però que ells les trobaven, no les consumien, i que un poc tot se'ls hi va anar de les mans. I a la novel·la hi ha un personatge també, vull que aquesta novel·la ho fica un poc de tot. Fem una referència més, si vols, a Eivissa, després ja entrem en matèria de l'Alzheimer. Ell és un showman, i l'any 78 va fer una performance que es deia El funeral del Mediterrani. Ell es va disfressar d'estrus i es va posar enmig d'una piscina plena de plàstics a fer anar en bicicleta. I va ser la seva crítica al que ara és una realitat, que és que el Mediterrani està ple de plàstics. Vull dir, ell, el 78, ja tenia molt clar que això del canvi climàtic anava endavant i era, bé, que el teníem allà mateix.
Un visionari, quasi.
Se hace una esquela, que es la invitación, que se ve en el documental, y entonces eran 300 invitados, solo podían ir de luto riguroso de monja o de cura. Y entonces se les daba un velón en la entrada y había una procesión con el Requiem de Mozart alrededor de la piscina donde yo estaba en un pedaló pintado de negro con plumas de avestruz negras, como eran aquellos coches fúnebres,
sí, sí.
Y yo pedaleaba entre los plásticos. Y entonces el Consejo de Ibiza, bueno, se pusieron furibundos, como diciendo, ¿y usted cómo critica esto? Y digo, no, ya verán a la larga.
Té raó. Això es pot veure algunes imatges, no vídeos, però sí fotografies de que van publicar els diaris a l'any 78, amb un documental, que és un documental Creative Commons, obert, que s'ha fet ell mateix, és una mica surrealista, perquè ell el condueix, se disfraça, és un personatge realment curiós, i es diu Carlos Martorell Polifacético. Dura una hora, i bueno, si vols conèixer-li i veure un poc què és la moguda d'Eivissa, i és bastant interessant. La novel·la que ell va publicar, dues novel·les, la primera dedicada a Eivissa i la segona, La memòria enjaulada, el protagonista és un publicista, Claudio Labarta, que comença a tractar la seva tia, que és malalta d'Alzheimer, no? Llavors, el que aquesta novel·la és del 2015, té uns quants anys, explica un poc quina és les fases de l'Alzheimer, perquè la seva mare va patir aquesta malaltia durant 20 anys i ell va veure la degradació de la persona i va tenir contacte amb desenes d'infermeres, sobretot. Llavors, com és una persona que tot el que li passa, d'alguna manera, ho ha de convertir en una performance o en un article o en una novel·la, ell ha fet aquesta novel·la. I una de les persones que, bueno, que la va llegir, ara l'escoltarem després, és la exdona del Pasqual Maragall, que li va dir que per ell aquesta novel·la havia estat una manera de saber el que vindria. Però si vols ara escoltam el que diuen els documentals d'aquesta novel·la en Carlos Martorell.
Mi madre batió récords, tuvo 20 años de Alzheimer, de los cuales 10 vegetal en una residencia. Entonces todo lo que yo aprendí de todas estas mujeres en esta residencia, cogí distintas anécdotas y creé un personaje de una solterona que enferma de Alzheimer.
En la novel·la el que fa és això, repassa les tres fases, explica a una persona de manera molt planera, perquè és una, no diem que és un best-seller, però és una novel·la escrita per llegir ràpid, vull dir, no és un bàsquet molt tan, però tampoc ho cerca ell, això.
Un paperback.
Exacte. Una mica tracta de les tres fases. La primera, que és quan les persones comencen a sentir-se un poc desorientades i a tenir, no recordar coses molt, no, molt immediates. La segona, que és la moderada, que és quan ja comencen a tenir problemes amb el llenguatge, desaprenen coses tan senzilles com usar els coberts, no? I després, la tercera, que és la fase terminal, que ell, per desgràcia, la va viure doncs, durant 12 anys. És molt dur, no?, tenir qualcú. Llavors, com que ell coneixia molta gent, coneixia en Pasqual Maragall, i una de les persones que van a la presentació del llibre va ser la seva dona, ella li va explicar la importància que havia tingut el seu llibre, no?, en la malaltia d'en Pasqual.
Tuve una cena en l'Hotel Majestic i Diana... me vino a dar un abrazo y me dijo una cosa que me emocionó. Me dijo: oye, Carlos, cuando los primeros síntomas de Pasqual, tu libro sobre las tres fases del Alzheimer, La memoria enjaulada, que es mi segunda novela, dice, me ayudó mucho para comprender cómo iba a evolucionar mi marido.
I si vols, ja per acabar, jo t'he dit que ell és polifacètic. Una vessant que té és la de l'actor. En aquesta novel·la ell diu que hi ha molt d'humor, vull dir que tot és una novel·la que pot ser molt tràgica. Ell no vol que la gent plori, sinó que intenta, bé, potser és un humor una mica negre, però ell considera que és com una l'única via, no? Que l'humor, l'esperança són, i l'amor, no hi ha més maneres de combatre la malaltia. Bueno, pot ser una cosa divertida i original, no? De llegir La memòria enjaulada d'en Carlos Martorell.
Ens has dut un llibre molt interessant i un autor també molt interessant.
Sobretot,
a la vegada.
Sí, un personatge. On comença el personatge, on acaba la persona... Jo crec que és un misteri.
És un tot un revolutum.
Sí.
Carlos Martorell, La memòria enjaulada, la recomanació d'avui d'Anna Mireia Velasca, Les històries majúscules. Moltes gràcies i cuida't aquesta veu, Mireia.
Fins aviat.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Som grans. IB3 Ràdio. IB3 Airlines anuncia que l'agost redueix la freqüència de vols a Formentera. El comandant Vicent Tur pilotarà els millors moments, els divendres a les 8 del vespre. Gràcies.
A Mallorca, 106.8.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Som grans. IB3 Ràdio. Natàlia Blanes.
Qualsevol persona pot tenir o infectar-se del virus de la immunodeficiència humana, el VIH, i l'edat no és cap obstacle. Però com és conviure amb aquest diagnòstic quan un torna gran? Com es relacionen l'envelliment i el VIH o la sida? Per plantejar aquestes i altres qüestions, ens atén ja per telèfon en Joan Viver, que és el coordinador d'ALES a les Illes Balears. Joan Viver, benvingut a Som Grans i gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, encantat jo de poder comptar amb aquest espai per poder parlar del VIH.
Joan, es diu que ara mateix està arribant a gran la primera generació de persones amb VIH a Espanya. Vosaltres sabeu quina proporció, aproximadament, de les persones que actualment tenen VIH són ja grans?
No tenim unes dades específiques per les Illes Balears, però sí que més o manco a nivell estatal hi ha aproximadament, o el manco en l'any 2018 se comptava un 15,8% de persones que viuen amb VIH que superaven els 50 anys, d'acord? Uh-huh. No tenim dades de més amunt, de 60 o 65, però sí de 50. La veritat és que quan parlem d'envelliment se sol tenir en compte també aquesta franja d'edat, perquè clar, ja és quan un comença a ser una mica més gran i s'han d'observar algunes coses.
Sí, sí. I de les persones amb, diagnosticades recentment, sabríeu dir quantes són persones grans?
Normalment, quan hi ha un diagnòstic, el perfil d'edat de les persones sol estar entre 30 i 39 anys, realment. En els darrers anys, realment, s'han diagnosticat poques persones de més edat, no? Per exemple, l'any 2018, això sí que ho tenim, a les Illes Balears, se varen diagnosticar 4 persones de 60 o més anys. L'any 2017, 6 persones, no? En canvi, la franja que comentava abans, de 30-39, 67, 42 persones a les Illes Balears. En el final, quan parlam d'envelliment i d'IH, estem parlant normalment de persones que no acaben de ser diagnosticades, sinó que ja duen uns quants anys d'infecció. Poden ser 10 o poden ser ja 25.
Mm-hmm. I si contraïm el VIH a sent majors, com ens podem donar compte? Perquè se podria confondre amb altres patologies que l'encobreixin?
Sempre tenim aquesta problemàtica en el VIH i les altres patologies, no? És a dir, moltes vegades pensam que podem tenir o no el VIH en funció de símptomes. No és un indicador. És a dir, l'única forma que podem saber si tenim el VIH o no és fent-nos una prova. La simptomatologia mai és un bon indicador, perquè hi ha gent que té VIH i no té cap símptoma fins i tot 10 anys després, no? Llavors, no hi ha... Tenguem 65, quan tenguem 25, no hi ha cap diferència en aquest cas.
I vosaltres, per l'experiència que teniu, penseu que els metges, quan tenen un pacient gran a davant, no pensen al millor tant en fer la prova del VIH que si fos una persona jove?
Probablement que sigui aquesta afirmació que fas o aquesta pregunta que mos fa sigui una realitat, no? Però no només en persones majors, per exemple, en dones, no? És a dir, si un o una professional té a davant una lot que li diu que, per exemple, que és gay i que té una vida sexualment activa, probablement li oferirà la prova del VIH molt més ràpid que a una lota o a una persona més major, no? En el final sempre hem construït certes idees sobre la població, no? I pensam que les persones majors, per exemple, no tenen una vida sexualment activa i no té per què ser així, no?
Sí, sí. És un altre dels prejudicis que hi ha, no?
Exacte, exacte.
Uh-huh. I quines diferències podríem dir que hi ha entre les possibilitats de diagnòstic i de tractament que varen tenir les persones que ara són grans i que tenen diagnosticat el VIH des de fa anys respecte de la població més jove que s'ha infectat posteriorment?
Realment els tractaments, és a dir, quan una persona pren un tractament el pot prendre durant molt de temps, no? Les diferències que hi podria haver realment és que potser algú que sigui més gran prengui un tractament una mica, diguéssim, anterior entre cometes, no? Està clar que els tractaments de l'any 96, que és quan arriba la teràpia triple i és quan se comencen a salvar les vides realment de les persones amb VIH, és molt diferent de l'any 2016, per exemple, no? Avui en dia, de totes maneres, jo no crec que hi hagi gent que prengui tractaments de l'any 96. El que fan és que a mesura que van arribant nous medicaments i que poden ser beneficiosos per a aquestes persones, se van canviant. Clar, un nou diagnòstic s'endú sempre de darrera generació, però realment una persona més gran, si el metge considera que, o l'especialista considera que hi ha un tractament que el pot beneficiar, se li canvia i pren el tractament igual que una altra persona més jove.
En quant a les vies de contagi, hi ha diferències importants en les formes en les que les persones que ara són grans varen contreure el VIH respecte de les vies de contagi que són més habituals avui en dia?
Clar, avui en dia normalment la gent s'infecta per via sexual, no? Si fem una observació a les persones més grans, clar, molts són supervivents dels anys 80, no? Probablement si cercam, per exemple, totes les persones de, per exemple, 65 anys que tenen VIH i totes les de 25 que tenen VIH, avui dia ens trobaríem una proporció molt més alta de gent que ve del món del consum de les substàncies, de les drogues, trobaves a dins les persones més grans que a dins les persones més joves. Això sí és cert, no? Perquè, clar, en els anys 80 el tema de compartir material d'injecció i la parafernàlia per el tema de l'injecció era més comú, no?, que se compartís que no avui en dia.
Xerrem ara de com interactuen bellesa i VIH o SIDA. Com influeix el fet de ser gran en la persona amb VIH o amb la SIDA ja desenvolupada, Joan?
La veritat és que aquesta és una pregunta un poc complicada, perquè encara no hi ha un consens científic en molts aspectes, no? És el que parlàvem, que ara mateix hi ha una generació de persones amb VIH que estan arribant a la vellesa. Llavors, hem de veure quines són realment les conseqüències de tot això, no? Sabem que per certes patologies, una persona amb VIH té major probabilitat de tenir problemes de salut que una persona que no viu amb el VIH. Però tampoc queda clar si aquesta probabilitat és excessivament alta, no? I aquestes patologies o aquestes malalties que podrien acompanyar a les persones amb VIH són exactament les mateixes que les que poden acompanyar una persona que no té VIH. Per exemple, hipertensió, colesterol o triglicèrid, diabetes, un deteriorament cognitiu. En el final, diguéssim que la diferència és que les persones amb VIH tenen una mica més de probabilitat.
I el VIH pot fer que una persona envelleixi més prest que les altres?
És una cosa, és una afirmació que s'ha fet durant molt de temps, no? Però estem veient que els darrers estudis i que les darreres guies que estem rebent afirmen que possiblement no sigui així. És a dir, sí que poden tenir aquesta major probabilitat, com deia abans, però no té per què ser un envelliment precoç. Com dic també, no hi ha tampoc molt de consens científic. Havia estat mirant els resultats d'un estudi britànic, no?, i que deia que amb un bon tractament, amb una bona adherència, és a dir, que la persona pren el tractament adequadament, fent els seguiments i demés, crec que l'esperança de vida podia arribar a 83 i 85 anys entre homes i dones, aproximadament. Vull dir, no estem parlant de que una persona amb VIH se mori en els 70, sinó que se mor una mica més tard.
I com afecta el tractament contra el VIH a com se sent la persona? Vull dir, la tolerància en els tractaments és pitjor quan un fa més anys?
Els tractaments per temes de VIH, la veritat és que són molt, molt bons i en principi no hi ha d'haver cap diferència. Si en un cas la persona notés que té uns efectes secundaris que no són beneficiosos, el que se fa és se parla amb el metge, amb l'especialista i se li canvia el tractament. A més, això és una cosa que nosaltres des d'ALAS sempre comentam molt, a persones de qualsevol edat. Si no t'acaba bé el tractament, canvia el que hi ha un ventall ampli com perquè se pugui trobar el medicament que te va millor a tu. Què passa, però? El que sí que hem de tenir en compte és que quan mos fem majors, normalment el que fas és medicar-nos més, no? No pel que fa al VIH, sinó per altres, jo què sé, per exemple, el que xerrava abans de triglicèrids i colesterol. A vegades, en sa dieta no és suficient, o en sa esport o el que sigui, i llavors se posa una medicació. Sempre que una persona comença a prendre una medicació ha d'informar de que pren el tractament antirretroviral perquè no hi hagi interaccions, és a dir, no hi hagi interferències entre un tractament i l'altre. Això sí que s'ha de cuidar una mica més perquè, clar, les persones més grans prenen més medicaments normalment que les més joves.
I per acabar, Joan, si ara mateix ens està escoltant una persona gran, que sigui home o dona, que hagi tingut alguna conducta de risc, que sospita que pot haver-se infectat, què ha de fer?
Fer-se la prova. És l'única manera que em pot saber que té VIH o que no el té, no? Nosaltres a ALAS tenim un servei que és gratuït, és confidencial i consisteix en una pica de tenir el dit i en 15 minuts té el resultat. A més, nosaltres sempre fem donar molta importància que sigui un servei molt personalitzat i si aquesta persona té dubtes, preguntes, el que sigui, ho pot comentar. Tenim un equip especialitzat precisament en aquest tema i que estem a la disposició de les persones oients que vulguin interessar-se per aquest servei.
I si no, també el metge de capçalera, m'imagino que és una altra opció?
Sí, atenció primària, també hi ha un servei a Palma, que és SCAIDS, que és el centre d'atenció a les infeccions de transmissió sexual, a l'Hospital d'Eivissa també en tenen un, i hi ha certes farmàcies també, crec que són 8 farmàcies a les Illes Balears, a la que tu vas, pagues 5 euros i te fan la prova exactament com ho fem a Ales, només que a Ales és gratuït i allà pagues 5 euros.
Joan Viver, coordinador de l'Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per totes aquestes explicacions i sobretot pel vostre temps.
Com he dit abans, gràcies a vosaltres i encantats de poder atendre aquesta telefonada.
El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor.
Aquesta cançó de Mecano, de l'any 1991, és gairebé un documental en forma de cançó que explica com es veia el virus del VIH i la sida a finals del segle XX i conta com pateix la persona diagnosticada per mode de la pressió i el rebuig social. Esperem que entre tots puguem avançar encara més en el camí de la desestigmatització de la malaltia i de les persones seropositives, xerrant-ne amb la major naturalitat possible i informant-nos, sobretot, per llevar-nos prejudicis de damunt. En definitiva, és la nostra lluita la que va contra els prejudicis que també afecten en gran mesura les persones grans. Continuarem. Gràcies per ser-hi, estimats oients. Fins la pròxima. Escoltem una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Es lo que más quiero.